Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia de nou. En format breu repassem les notícies més destacades. Comencem parlant-vos que Junts per Catalunya insisteix que només Carles Puigdemont és el seu candidat per ser investit després d'una reunió del grup al Parlament de més de 2 hores i sortint al pas de la polèmica creada per la filtració dels missatges de Carles Puigdemont a Toni Comín, que denunciaran la filtració dels missatges. L'Assemblea Nacional Catalana va demanar unitat a la majoria independentista i va dir que tornarà a mobilitzar davant el Parlament quan tingui el compromís que la investidura tirarà endavant. Soraya Sáenz de Santamaría va demanar a Roger Torrent que convoqui una nova tanda de converses per proposar un altre candidat. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va afirmar que els missatges de Carles Puigdemont que s'han difós demostren que l'esperpent ha fracassat. En relació amb aquest tema, una trentena de persones han iniciat aquesta nit una acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona per demanar al Parlament i els partits que facin efectius els resultats de les eleccions. Els concentrats s'han respost a una crida de la plataforma Despertem la República i van anar a la plaça de Catalunya després que es desconvoqués l'acampada davant del Parlament. Afirmen que s'hi estaran fins que ens convoqui un nou debat d'investidura. I avui la comunitat de Sant Egidio presenta la guia On menjar, dormir i rentar-se 2018 per a les persones sense sostre de la ciutat de Barcelona. Serà a 11:45 del matí a la capella de Sant Llàtzer de Barcelona. Aquest any, com a novetat, la guia On menjar, dormir i rentar-se 2018 de la comunitat de Sant Egidio també es presentarà en format d'APP. Un butlletí on hem començat dient que Junts per Catalunya insisteix que només Carles Puigdemont és el seu candidat per ser investit. Un dia marcat als diaris per aquesta portada on surt els missatges que Carles Puigdemont li va enviar a Toni Comín. Fins aquí les notícies. Continuem a la Fórmula Estel. Ara us deixem amb l'espai Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Doncs és hora a Ràdio Estel de parlar d'Endesa i dels bons socials. Ho fem amb una persona de l'equip d'atenció al client d'Endesa. Benvinguda a Ràdio Estel.
Gràcies.
Avui volem parlar d'això del bo social. Què és el bo social?
Doncs el bo social és un descompte d'entre el 25 i el 40% en la factura de la llum i va dirigit sobretot a pensionistes amb la pensió mínima i també a famílies amb les rendes més baixes o famílies nombroses.
Què s'ha de fer per sol·licitar aquest bo?
Doncs hi ha uns requisits establerts, com ara la renda o la potència contractada, i que es poden consultar al web d'endesaclientes.com, al telèfon gratuït 800-76-0333, o també a través de les nostres oficines comercials i punts de servei. I nosaltres mateixos tramitem la petició.
I segur que hi ha algun oient que ja està dient «Bueno, però jo tinc aquest bo social, ha canviat alguna cosa, què cal fer a partir d'ara?»
Doncs com que el govern ha aprovat una nova llei del bo social, cal renovar la sol·licitud per poder mantenir el descompte.
Doncs ja ho saben els nostres oients que tenen de temps fins a l'11 d'abril per renovar aquest bo social d'Endesa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 9:45 del matí. El nostre tema d'avui és dones i pobresa. Però dins d'aquest tema tan punyent ens centrarem en el sensellarisme, aquella pobresa més extrema que consisteix en no tenir llar, no tenir sostre, però simple referit a les dones. I això perquè el darrer informe d'Oxfam sobre la pobresa al món detecta les dones entre els col·lectius més vulnerables i desfavorits. I la diagnosi 2007 i el recompte de persones sense llar que ha fet l'Ajuntament de Barcelona per aquest any, en el mes de maig, el número de dones que dormen al carrer representa ja el 10% del total. Per parlar d'aquest tema, contem avui amb Laura Guijarro, llicenciada en Antropologia, responsable d'incidència a Sant Joan de Déu dels Serveis Socials de Barcelona, representant espanyola a la Federació Europea d'Entitats que treballen amb persones sense llar i que ha treballat 6 anys amb immigrants i sol·licitants de protecció internacional. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Contem també amb tres de les nostres tertulianes habituals, la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Bon dia.
Bon dia.
Mireia del Pozo, advocada titulada en Tecnologies i Comunicació, diplomada en Habilitats Directives i Gestió d'Entitats Socials i del Tercer Sector i gerent del CES. Què tal?
Hola, molt bé, molt bon dia a tothom.
I Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení i exregidora del Benestar Social i Família a l'Ajuntament de Mataró. Bon dia.
Hola, bon dia.
Laura, hem dit sense llar, sense sostre. Aclarim primer aquesta distinció. No és el mateix dona sense llar, dona sense sostre, i que no?
No, no és el mateix. Per dones sense sostre o persones sense sostre en general, entenem aquelles persones que viuen i pernocten a la via pública, és a dir, al carrer. I per persones sense llar entendríem aquelles persones que sí que tenen un sostre però no tenen una llar. És a dir, aquí tindríem persones que estan en centres residencials, llars d'acollida, etc.
Per tant, és o mal o pitjor, no?
Més o menys, sí. O mal o pitjor. En qualsevol cas, sí que totes són persones sense llar.
Clar. Bé, centrem-nos en aquest percentatge, que són el 10% de les persones que no tenen sostre, no és que no tinguin llar, és que no tenen sostre, no tenen on ser, que són al carrer, són dones. Són poques respecte del total, no? És el 10% solament?
Sí, són poques. Segons les estadístiques, un 10% de les persones que viuen al carrer són dones. Si comptem recursos residencials, tenim que són un 14% de dones. Per què? Doncs perquè normalment les dones les trobem en altres categories, diguem. Les trobem més en infrahabitatge, habitatge ocupat, habitatge amb cases d'amics, per exemple. És a dir, una dona, quan s'ha de quedar sense habitatge, articulen unes altres estratègies diferents a les estratègies dels homes. És a dir, elles, les dones, abans truquen, no?, fan una crida a la seva xarxa social i llavors és més habitual que una dona acabi dormint al sofà, per exemple, d'un amic seu abans que quedar-se al carrer. Llavors tenim dones que van de sofà en sofà i tiro perquè me toca, i això també es considera situació de sense llarisme, perquè estar en un sofà no és tenir una llar.
I tant que no. I a més és una situació ben complicada per dir que hi ha dignitat en la vida d'aquestes persones. Però bueno, i aquest 10%, per tant, ja és a l'extrem dels extrems, han fallat totes les xarxes, no ha estat capaç ni tan sols de dormir en el sofà d'algun amic o una persona coneguda. Quines podríem dir que són les situacions en les que es troben aquestes dones? És a dir, perquè això ja és una situació complicada. Vulnerables des del punt de vista econòmic, però també vulnerables en tant que dones. Com es troben aquestes dones al carrer?
Com es troben? Bueno, si tu parles amb persones que viuen al carrer, totes t'expliquen que la duresa és extrema i que sobretot es passa molta por. Si a sobre són dones, la por que es passa és encara més gran, no? Pensa que, segons estudis, la majoria de dones que viuen al carrer han rebut
amenaces?
Sí, amenaces, han patit violència, no? Hi ha molts homes que els diuen estàs al carrer perquè vols, tu ja saps el que has de fer, si vols sortir del carrer, i llavors s'enfronten a un abús que els homes no s'enfronten, sobretot de caire sexual i violència. A més, la por afegida de que elles normalment sempre dormen al mateix lloc, llavors la persona que els fa l'oferta sap on trobar-les. Si diuen que no, passen por. Sí, diuen que sí, no volen. Sí, és una vulnerabilitat encara més extrema que la dels homes.
Bé, i com s'arriba? És a dir, nosaltres imaginem que una dona en una situació com aquesta, i ja has dit abans, doncs té un seguit de recursos, ni que sigui la seva xarxa de coneixences, per intentar evitar la situació aquesta de vulnerabilitat tan gran que suposa dormir al carrer en un lloc en el que rep aquesta mena d'ofertes, d'amenaces, d'assetjaments. Quina és la situació, és a dir, com es produeix la degradació perquè una dona arribi en aquesta situació? Quina és la diferència entre aquelles dones que aconsegueixen ni que sigui al sofà i aquestes que van a patar doncs, a una sucursal bancària per intentar dormir?
Sí, bueno, les causes que fan que una persona arribi al carrer són moltes, no? Tenim des de persones que s'han quedat a l'atur, no han pogut pagar l'habitatge, han acabat al carrer perquè, a més, no tenen xarxa social. Tenim persones que han vist truncat el seu projecte migratori. I en el cas de les dones, a més, hi ha estudis que relacionen directament el sensellarisme femení amb la violència domèstica i la violència de gènere. Per què? Doncs perquè, de vegades, les dones han d'escollir entre la seva integritat física i la seva supervivència o sortir d'aquella casa i acabar al carrer. Si a més pensem que moltes d'aquestes dones que estan sent maltractades depenen econòmicament de les seves parelles i que a més, com tots sabem, han sofert com un període d'aïllament per part del maltractador, es troben amb que han de sortir de casa seva per supervivència, no tenen, no treballen, per tant no tenen recursos econòmics i a més no tenen xarxa social perquè havien estat aïllades. A tot això afegim la duresa d'haver de deixar casa teva, que és la teva llar. Llavors, amb tot això és fàcil caure en situacions de carrer.
Clar, és important, per tant, assenyalar aquesta relació de causa-efecte entre violència. Tot el que envolta la violència exercida sobre la dona abans de optar per aquesta situació pràcticament ja d'última supervivència, que és marxar de casa per salvar la vida.
Sí.
Perquè en alguns casos pot ser salvar la vida.
Sí. Mira, al Regne Unit, per exemple, una dona víctima de violència de gènere és considerada legalment una dona sense llar.
Clar.
Ja per començar, perquè d'aquesta manera té accés prioritari a un habitatge de caire social.
Bueno, clar, és que si penses que una dona ha patit violència de gènere a casa seva, allò ja no és una llar.
Exacte.
És a dir, les condicions realment anímiques de la llar, que no és simplement tenir una porta que tanques, diguem, del carrer i que entres a casa teva i tens un dormitori, sinó que en aquell dormitori estiguis segura, mm-hmm. estiguis estimada, tinguis una relació, diguem, sentimental digna, això ja no és tenir una llar, no? Efectivament.
Clar, exacte. Tenir una llar no és només tenir un sostre, no? És el que tu dius. Tenir una llar és tenir drets, no? Dret a la intimitat, dret a la seguretat, dret a l'accés a les energies, dret a cuinar, dret a tenir la teva clau, dret a entrar i sortir quan vulguis, i tot això, si no ho tens a casa teva, no es pot considerar una llar. Per això estar a casa d'un amic amb un sofà tampoc no és considerat una llar, o amb un centre residencial.
I tant que no. Bueno, i si això és així, i en altres països ja ho han entès, aquí què fem? Què fan les entitats per intentar evitar que aquestes dones es trobin en aquesta situació i, per tant, recuperin d'alguna manera la veritable dignitat que han de tenir?
És difícil detectar quan les dones es troben en situació d'infrahabitatge o d'habitatge insegur. Infrahabitatge, per exemple, seria una dona vivint en una xabola o una caravana. Això s'entén per infrahabitatge. O un habitatge insegur, doncs una persona que està en una habitació de lloguer i les condicions amb les que està no li donen seguretat.
Clar, pensa que serveis socials què ha de fer amb una persona que es troba en una situació
És difícil detectar aquestes situacions. Clar. És a dir, si una persona està vivint al sofà de casa d'un amic, és molt difícil detectar-ho. Llavors, les entitats, a Barcelona tenim la XAPS, que és la xarxa d'atenció a persones sense llar, formada per 32 entitats. Llavors, aquestes entitats el que fan és treballar perquè aquestes persones puguin adquirir un altre cop l'autonomia. Llavors, cada entitat té una manera de treballar diferent, el seu model, la seva filosofia. La idea és que aquestes persones puguin viure de manera autònoma en un futur. El problema que ens trobem a Barcelona és un altre, ja no és només aquest, és l'accés a l'habitatge. És a dir, el preu que van els lloguers i lo difícil que és accedir a habitatges de caire social, perquè gairebé no n'hi ha, els recursos es troben col·lapsats. Llavors tens potser una persona que està en un centre residencial, que està vivint i ha fet un procés molt bo i que potser ja podria pagar-se una habitació i viure sola, però no li arriba, potser, per pagar-se una habitació. Hi ha persones que estan treballant i cobrant 400 euros. Amb això no et dona per pagar una habitació i per viure. Si a més tens càrregues familiars, ja ni et dic. Llavors, el problema que es troben les entitats, es fa molt bona feina, però després la sortida és molt difícil. Llavors, el que estem fent és cronificar situacions. Gent que potser hauria de sortir i no pot.
Clar, i per tant, els que estan sense llar però tenen un lloc on viure, perquè els serveis socials ja l'han aconseguit, no poden passar a ser en una situació normal.
Exacte.
I els que estan sense sostre es trobarien amb el col·lapse d'aquests serveis. És a dir, aquestes persones no són a la xarxa, diguem, de les persones sense llar perquè no volen o perquè no poden, perquè no hi ha més serveis, perquè no hi ha més cabuda per a aquestes persones. Aquest 10% com arriba a les entitats? Com arriba als serveis socials? Pot arribar?
Sí, clar, des de... sí que s'arriba i, de fet, a Barcelona es fa molt bona feina i tenen detectades totes aquestes persones al carrer, però les persones tenen recaigudes. És veritat que hi ha centres residencials que tenen una normativa molt estricta, no? I que, bueno, que potser demanen que no tinguis consum, demanen uns horaris específics i, bueno, una persona que potser té problemes de drogodependència té recaigudes i de vegades aquestes recaigudes fan que surtin del sistema. Un cop surts del sistema, es diu el sistema d'escala, diguem, no? Tu entres en un centre residencial, després passes potser a una llar d'aquestes temporals i després és difícil, però potser pots passar a un habitatge, és complicat, teu. Llavors, si recaus, el que fa el sistema és que tornes a començar de nou. I hi ha molta gent, és com una porta giratòria, no? Hi ha molta gent que surt, entra, i al final ja no entren més, perquè també es cansen.
És una cronificació de situacions absolutament indesitjables.
Exacte, es cronifica la situació.
Laura, si et sembla bé, donem pas a les nostres tertulianes. Aquest tema és tan punyent i s'allunya tant del que seríem els desideràtums i optimitzacions de recursos en altres àmbits, que sempre són de desitjar. Però aquest és el tema, diguem, és el tocar fons, no?, de les dones.
Exacte, des del meu punt de vista estem parlant de la pobresa en femení en majúscules, o sigui, el més gran que ens podem trobar, no?, que és el sensellarisme. A més, ha afegit un tema al que referia la Laura, que és la dificultat de quantificar quantes dones hi ha sense llar. Crec que aquí el més complicat és aquesta invisibilització. Perquè, clar, parlem d'aquest 10% o aquest 14% a Barcelona.
Aquestes són identificables.
Clar, però estan identificades. Però aleshores hi ha totes aquestes dones, que parla la Laura, que estan dormint, ja sigui a habitacions o en sofàs de...
d'amics.
Clar, aleshores, això com ho quantifiquem? Per tant, crec que realment les xifres i la realitat pot ser encara més devastadora del que estàvem parlant. Lligat també, vaig estar llegint l'article que va escriure la Laura Ijarro, de Dones sense llar, sobre l'exclusió residencial femenina, i ho lligava moltíssim amb la violència masclista, que és un tema que nosaltres toquem molt. I, clar, quan ella parla de... És que moltes vegades les víctimes de violència masclista s'acaben trobant en situació de sensellarisme. Normalment, ho hem parlat diverses vegades, fas ús de la teva xarxa social. Però aquí què passa? Que hi ha vegades que la pròpia família et fa culpable, et culpabilitza, i per això elles han de marxar i desaparèixer per trencar amb absolutament tot. No només amb la seva parella, sinó amb la seva família.
O com diu elles, t'has quedat sense cap tipus de xarxa perquè hi ha hagut una buidor en el teu voltant, t'has quedat aïllat.
Clar, i aquí entren, a part d'això, amb tema de violència física i abusos sexuals, que, bueno, a Irlanda, per exemple, hi ha un 92%.
Sí.
O sigui, són xifres, jo crec, realment molt, molt, molt greus i devastadores.
Jo, en el moment que sabia que venies, Laura, i com a entrevistada, fas una observació en el sentit de que vas a Google i dius, bueno, anem a veure què diu Google de dones i pobresa, no? I el primer que et surt és el tema de la ONU Dones i la plataforma d'acció de Beijing. I clar, i et diuen, fa 20 anys que ONU Dones es preocupa per aquestes dones que estan en el llindar de la pobresa o en risc d'exclusió social. És a dir, fa 20 anys que es diu que es treballa amb això i ens trobem que a les nostres ciutats, en els nostres pobles, hi ha gent sense llar i està augmentant, o tenim indicadors que ens diuen que les dones s'estan quedant sense llar. Jo et puc parlar a nivell pràctic, a nivell municipal, quines accions són aquelles que poden fer el que tu dius, ajudar aquestes dones que es troben en aquest llindar de la pobresa o ja passem al risc d'exclusió social, que és quan ja no tenen els recursos ni tan sols per sostenir-se a la seva llar. Nosaltres, copiant a Barcelona, perquè en el seu moment l'exregidora, la Maite Fandos, va començar aquest projecte que es deia Radar.
Sí.
Jo crec que va ser un bon projecte i crec que els nostres oients l'han de conèixer, perquè a Mataró també el vam aplicar a través dels barris, on es poden localitzar aquestes persones amb risc d'exclusió social i sobretot aquestes dones. Pues a través dels veïns, perquè normalment qui donen les veus d'alerta són els veïns. Com ens vam preocupar a Mataró a veure què et sembla o si és viable aquest projecte, perquè clar, també quan entrem en el projecte de residència, nosaltres vam crear Can Solaret, que era un lloc perquè tinguessin una llar provisional, que passessin aquests estàndards que tu dius, que moltes vegades no els agrada, perquè hi ha un seguiment de serveis socials, hi ha una planificació, hi ha persones que tenen addiccions, llavors tot això els hi resulta com que dur, no? No oblidem que són persones adultes que els diem que a les 10 han d'anar a dormir.
Clar,
és una
si
realitat. Clar, nosaltres a les 10, almenys jo, no vaig a dormir. Estàs compartint lliteres amb gent que no coneixes, amb famílies que han estat desnudades i que també les tenim en aquests centres. És a dir, tot és complex. Però el projecte Radar jo crec que és un bon projecte, que la gent i els veïns i els nostres oients han de saber que existeix, perquè on tenim aquests indicadors, o almenys les persones que estem en moments de la nostra vida, serveis socials, la pobresa energètica, a l'hivern, dones que estan vivint soles en pensions de jubilacions, sobretot dones grans que estan no posant la calefacció, sí, i que sí, estan passant fred a casa seva perquè no tenen els recursos necessaris. És a dir, jo crec que hi ha accions que hem de conèixer i s'han de fer ressò a la nostra societat perquè nosaltres podem ajudar a detectar aquestes situacions. Perquè quan tens una persona dormint al teu sofà perquè s'ha quedat sense casa, és una dona que, òbviament, no dormirà al carrer i que evitem, sobretot des de serveis socials, que dormin als carrers, perquè ho que deia la Laura, hi ha un risc més gran que un home que dorm al carrer. El que busquem és que aquesta dona tingui els recursos per poder tenir la seva casa. Si ja les nostres persones grans no volen anar a una residència...
Clar, figura't una persona... Clar,
amb aquesta.
Jo i amb família, a vegades.
En compte d'una cosa, que és la dona que hi ha al carrer és una dona gran. No veig jo, gent jove. Veig gent gran. I m'he donat compte que, per exemple, que vaig estar amb la Fundació Arrels fent el recompte d'una nit per la gent que dormia fora, la majoria eren dones, però dones grans. I llavors la meva pregunta és, quan un és més jove tens una manera més de tirar endavant de la teva vida, que tens una manera, aquest punt de força, que quan arribes a certa edat estàs com ja vençut. A vegades arribar amb aquestes edats i de la manera que s'arriben és realment horrorós. Jo no dic que les assistències socials no ajudin, però jo tinc la sensació que els protocols són molt, molt estrictes. Molt estrictes. Els protocols, ja ho sé, que no hi ha més remei, però els protocols són massa estrictes. Hi ha persones que no hi entren doncs, per un punt d'alguna cosa i penses, no pot ser.
Sí, bueno, jo crec que la gent jove sí que realment potser té més xarxa social i tira més de la xarxa social. Potser les persones que veiem que són persones grans potser porten anys en aquesta porta giratòria, no?, que jo deia, entren a un recurs, tornen a sortir, tornen a entrar i al final realment es cremen i no volen tornar a entrar als recursos. És veritat que hi ha recursos que són molt estrictes. I com deia la companya Olga, no?, que a les 10 doncs, has de pagar la llum, t'has de posar a dormir, a tal hora esmorzes i a tal hora surts i llavors no es fomenta l'autonomia de les persones. Jo crec que moltes entitats sí que estan intentant treballar cap a un model d'atenció centrada en la persona, que es diu ara, no?, que són models individualitzats on realment tu tens en compte la problemàtica de la persona i tu dissenyes un model en base a la persona i no en base al centre residencial. Però, bueno, és veritat que és complicat o potser hi ha gent que té animals i no vol entrar en un recurs perquè no es permeten animals i això, doncs, també és complicat i no facilita, o hi ha recursos que estan lluny, la gent doncs estima més dormir al carrer, al centre de Barcelona, que no agafar l'autobús per anar a l'altra punta de la ciutat.
Clar, amb això que està dient la Laura trobo molt important que es posi la persona en el centre i personalitzar-ho. Per què? Perquè a vegades aquestes dones que tenen fills no volen entrar en tot el procés psicològic, en tot el procés social, perquè per por. Per la por de perdre la custòdia dels seus fills.
Sí.
Claro, això és importantíssim.
Sí, sí, no, de fet hi ha estudis, no? És una altra... O sigui, realment les dones, per això quan elles veuen que s'han de quedar sense habitatge, articulen altres estratègies. I si a sobre tens menors a càrrec, encara més. Sí, com diu la Mireia, tens por de perdre la custòdia o de que els serveis socials fiscalitzin les teves accions amb els teus fills. Llavors t'estimes més estar a casa d'algú, encara que estiguis mal vivint, que no trucar a la porta dels serveis socials per dir que t'has quedat sense llar.
No, clar, perquè una d'aquestes formes de pobresa, com a mínim les detectades per Oxfam, és
la família monoparental femenina.
Monomarental, sí.
És monomarental, ben dit, perquè són dones que s'han quedat, probablement fruit en alguns casos de la violència que s'ha produït sobre elles, sobre els seus propis fills, fugen i, per tant, articulen aquesta alternativa a estar al carrer i que la detectin i li puguin treure els fills, per suposat, i a l'alternativa d'anar a una d'aquestes llars que probablement aquesta situació no la podrien controlar, perquè aleshores perden autonomia com a tals, no?
Exacte.
Clar. Una persona que, per exemple, està a casa amb una criatura que sap que aquella criatura, evidentment, depèn d'ella, que hi ha una violència a casa i no pot marxar perquè es quedaria al carrer, clar, és una doble violència. Una té a veure amb la supervivència com a persona i l'altra amb la continuïtat de la seva maternitat i del futur d'aquell fill. I això com s'arregla? És a dir, aquesta detecció de les situacions de violència prèvia probablement farien alguna cosa en la prevenció, però un cop que ja estan expulsades al carrer i es troben aquestes circumstàncies, aquestes són les menys detectables, probablement.
Exacte, per això es parla de la invisibilitat del sensellarisme femení, no?
Clar.
I perquè, de fet, no sé, a ningú no li crida tant l'atenció pensar que hi ha una dona amb el seu fill dormint al sofà a casa d'un amic. Nosaltres el que ens crida l'atenció és veure persones dormint al carrer. Ja. Tot el que no sigui carrer, doncs d'alguna manera, bueno, no pensem. Segur que tenim amics o amigues que en algun moment de la seva vida s'han trobat en aquesta situació, no? O inclús hem acollit a casa una amiga que, no sé, que s'ho ha deixat amb la parella, que no té on anar, que no té feina i l'acull a casa teva. I tu no penses en aquesta persona com una persona sense llar. El que passa que, clar, anar de sofà en sofà i de vegades, mira, si és un amic, no sé, encara, però de vegades s'exposen a situacions d'abús per part de les persones que els lloguen l'habitació.
Sí.
No? A canvi de segons quins favors, sí, et deixo l'habitació, com no tens calés per pagar-la, doncs m'ho pagues d'una altra manera, o a canvi de tenir cura de la gent que tinc a casa o de netejar-me el pis cada dia.
Clar. En el teu article de Dones sense llar, que ens ha passat la Mireia, hi ha una cosa que em crida l'atenció, que dius que els recursos estan masculinitzats, és a dir, que els recursos estan preparats per atendre homes. Això m'ha encantat llegir-ho. En què bases aquesta visió? Perquè també s'ha de saber que els recursos hem d'adaptar-los.
Exacte.
Doncs que tradicionalment el sensellarisme de carrer, diguem, el sense sostre, ha sigut una cosa d'homes i, per tant, els recursos s'han dissenyat en base a això i, de vegades, no sé, doncs pot passar que una dona vagi a un recurs residencial i que es trobi que la majoria són homes dormint allà. Evidentment, no dormen junt amb els homes, però hi ha molts homes en aquests recursos i si tu estàs fugint d'una situació de violència masclista, potser tens por a acabar en un recurs d'aquests i llavors no, treus el cap i te'n vas corrents.
Ah, jo crec que aquí, com a advocades, l'Olga, fins i tot Montse, parlaré per tu,
sí,
i jo mateixa, amb el que està dient la Laura, d'aquí, en realitat, del que està parlant és del dret de l'habitatge,
sí,
no? Més enllà del tema de les polítiques d'atenció. Vull dir que aquí s'està obrint un àmbit que va molt més enllà, per tant, fins ara ho teníem mal enfocat.
Mm-hmm. Exacte.
No, Laura?
Exacte, vull dir, encara ara s'enfoca el sensellarisme des de la perspectiva de serveis socials, però és un tema d'habitatge. Al final parlem de persones sense llar, no? Exacte. El que no tenen és una llar, i tot el que tenen en comú les persones sense llar és justament això, que no tenen habitatge.
Ah.
I fins que no ho enfoquem des del dret a l'habitatge, serà difícil acabar amb aquesta situació. No hi ha habitatge públic. Llavors és complicat.
Parlem d'un dret fonamental, eh?
Exacte. Vale. I aquestes persones veuen violat aquest dret fonamental cada dia.
Sí, sobre el teu article, perquè anem veient coses que ens interessen molt, eh? Uh-huh. Les entrevistes realitzades a les dones que han passat per situació sense sostre, que es percep, segons el que ens dius, fortament una vinculació entre la prostitució i les dones en situació sense sostre, què diuen? Que expressen això? Que no... Perquè diu aquí, evidencien que es percep fortament aquesta vinculació entre la prostitució i les dones en situació sense sostre. Entrevistes realitzades a dones que han passat per situació sense sostre a Barcelona.
Sí, hi ha un estigma molt gran de pensar que les dones que es troben vivint al carrer estan en processos de prostitució també, o que les persones que viuen al carrer tenen problemes de salut mental o de drogodependències. Hi ha un estigma molt gran vers això, és veritat.
Segurament haurem de reprendre el tema en altres ocasions perquè no s'acaba, no? Sostre, llar, habitatge, dret a formar una família en una situació de dignitat, a mantenir-la. Però se'ns ha acabat el temps, Laura. Ha estat un plaer.
Gràcies.
I, però fins aquí el Plusvàlua de Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent, a les 9 del matí, aquí a Ràdio Estel. Recordeu, Plusvàlua, dones.